Tots tenim al cap la publicitat aquella dels 80 i també dels 90, on les dones apareixien com un accessori perquè el senyor de la casa es comprés el cotxe. En aquests anuncis, o la dona era una comparsa o era la típica fantasia sexualitzada del busco Ajax. El món de la publicitat s'ha adonat que ja no pot seguir per aquest camí perquè les consumidores no ho admetrien. Però com ha canviat el discurs? You ask yourself. Fem un repàs primer de l'evolució de la publicitat amb la doctora Pilar Medina Bravo, professora de la Facultat de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Pompeu Fabra i especialista en gènere. Com era la dona en la publicitat dels 60?
Era la dona mestressa de la llar, la dona mare, la dona que s'encarregava de cuidar-nos a tots, i aquí se construïa una identitat femenina.
No? Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter. Cuando me dicen algo, siempre a gritos y con malos modales. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto. Y procura que nunca le falte su copita de coñac soberano.
Coñac soberano de González Díaz.
I els 70 i 80 tampoc desapareix, evidentment, la figura de la mare, però com es representa aquesta dona?
Per uns cossos femenins ja allunyats d'aquesta figura de la mare, tot i que se mantindrà i se manté actualment, però apareixen dones amb un cos cosificat i molt sexualitzat.
La dona era l'accessori, la promesa que el cotxe que es comprarien inclouria una dona submissa als desitjos masculins.
Publicitat el que ens vol vendre són, com tu molt bé dius, fantasies, somnis, mons ideals. Llavors, hauríem de dir que és una... quan estem parlant d'aquests anuncis amb una forta cosificació i sexualització del cos femení, és una fantasia al servei de la mirada masculina.
Busco un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Deja atrás de sí un aroma único, inconfundible.
Colonia de hombres Jax, un aroma muy peligroso.
Eva Santana, professora de publicitat de la Facultat de Comunicació Blanquerna i autora del llibre Tapes de publicitat, ho té clar.
Doncs mira, el principal és que ha canviat la societat. O sigui, la publicitat no deixa de ser un reflex del que passa a la societat. I si la societat és masclista, malauradament, la publicitat serà masclista.
Als 90, però, un anunci ho canvia tot. Pilar Medina ho recorda.
Si fins aquell moment era ben clar que la dona era un paper secundari, cosificat i sexualitzat, però sempre en un paper secundari a la mirada masculina, era objecte de desig, Wonderbra trenca les normes. I Wonderbra llança un anunci en què és la pròpia dona qui mira directament i diu: aquí estic jo, m'agrado a mi mateixa, i què passa?
La dona ja no és submisa, agafa les regnes, però pensem-hi, quines regnes? El Wonderbra feia tenir la il·lusió d'uns pits més grossos, més elevats, un desig que és només femení, segur? En qualsevol cas, les coses havien millorat. La dona sortia de la cuina, però cap a on anava? Una altra revolució arriba en els últims anys. En fa 3 només. La publicitat veu que pot fer negoci de l'alliberament de la dona.
Un pas més enllà vindrà amb tota la campanya del Me Too, el femvertising, no? De quina manera el màrqueting s'apropia... De quina manera és la unió, en anglès, no?, de feminism and advertising. Feminisme i publicitat. De quina manera els anuncis, les agències, s'han adonat de que està de moda el feminisme.
La publicitat s'adona que el famós empoderament és al carrer i, és clar, si és al carrer, se'n pot treure calés. Us explicarem un secret. La publicitat té molta estima als seus consumidors. Eva Santana ho assegura.
Perquè la publicitat rarament vol tenir polèmica, rarament vol tenir el consumidor en contra. Llavors, un anunci, quan es retira, se'n fa molt ressò mediàtic perquè crida l'atenció i normalment són les excepcions, són els mínims.
Amb tot aquest panorama, la publicitat d'avui no ha abandonat la figura de la mare. també sexualitza la dona, però hi ha una novetat pròpia dels temps. Ho explica molt bé Shannon Hayes, una artista i sociòloga nord-americana, de la qual ens parla la professora Pilar Medina.
Al voltant d'un concepte molt propi de societat occidental, que serà el concepte de maternitat intensiva, com el nou patró cultural al voltant del qual la cultura popular, els mitjans de comunicació, però també, per tant, la manera de respirar la societat, construeix com la nova idea de lo que ha de ser una bona mare, que ja no ha de ser submisa, perquè és una paraula que ho diem en Occident i que no ens volem autoaplicar, però la idealització sap entrar de nou, diríem, per una altra porta, de les emocions, què millor que ser mare. A més això, en un moment de crisi on les dones doncs, han de sortir del mercat laboral, perquè amb la crisi econòmica sempre acostumem a ser de, perjudicades. No?
Resumint, tenim les mares idealitzades i les dones empoderades i meravelloses d'edat indefinida que fan el que volen perquè tenen llibertat, però no tot és tan maco com sembla. El patriarcat s'alia amb el neoliberalisme i la publicitat ens ensenya una dona que pot aconseguir el que vol mitjançant els diners. La publicitat està enviant un missatge molt clar. Dona, si vols pots, i si no ho has aconseguit és perquè no hi has posat prou energia. I així ens ensenyen aquests cossos perfectes de dones de totes les edats que per sota d'una imatge de salut envien un altre missatge a la consumidora.
És la pròpia dona que s'hi apropia de que si jo vull, el meu cos físic és absolutament domesticable. Són els anuncis de machaca tu cuerpo, perquè és una qüestió de disciplina. Això també és un discurs molt propi del neoliberalisme.
És el que la filòsofa feminista Alicia Puleo anomena el patriarcat del consentiment. Què vol dir això?
Quina millor manera de tenir a la persona instaurada en una mentalitat que la dominarà sense ser-ne ni conscient, quina millor manera que fer-la que sigui ella la que vulgui ser així. I aquí estic parlant de dones, però això afecta a tothom, eh?
A la pràctica vol dir que els anuncis fan pensar a les dones que l'empoderament, la independència i la llibertat seran la recompensa a un cos perfecte, que si no el té és perquè no es cuida prou. I ai, allà a la cantonada un tros de culpabilitat ben maca esperant-nos. Un discurs majoritari que justament va en contra del suposat alliberament de la dona, del qual parla la publicitat.
És que el feminisme és una causa que cadascuna s'ho treballa i el feminisme sempre ha estat un moviment social que aglutina a les persones, unes amb les altres, i que mentre fem tant d'èmfasi amb el cos, amb cirurgies estètiques, aixecar tu cuerpo en el gimnàs, etc., ens abandonem de la causa feminista i de l'autèntica ocupació de l'espai públic, que era la dona com a ciutadana.
Al segle XXI, les dones som territori incòmode. Encara quan la publicitat vol vendre compreses o tampons, canvia la sang per un líquid blau ben sospitós. Coneixeu dones que tinguin la regla d'aquest color?
El cos femení sempre ha estat un objecte de tabú, per activa o per passiva, per exhibir-lo o per tapar-lo. Vull dir, sempre, amb el cos de les dones, sempre serem subjecte, sembla, no? que encara romanem com a subjecte de debat, no?
Tot i així, les consumidores no som objectes passius i no podem deixar tota la responsabilitat als anuncis. Eva Santana, autora de Tapes de Publicitat, ho recalca.
La publicitat no té per què alliçonar, no té per què educar. Per això estem els pares, està a l'escola, inclús està a l'Estat, amb les campanyes de posa't un casc, posa't preservatiu, etc. Però una marca no té per què fer-ho. Llavors, en el moment en què ho fa, bé sigui per moda, bé sigui per interès comercial, benvingut sigui.
La publicitat no ens pot educar, però nosaltres sí que podem reflexionar. Això ho explica Pilar Medina, de la Universitat Pompeu Fabra.
Me resulta més útil a pensar amb els consumidors i les consumidores, que ho sabem, que ho sapiguem, que ho puguem reflexionar en les nostres accions de compra, quines motivacions hi ha al darrere, perquè el consumidor és responsable d'allò que compra, també.
Pensem-hi aquests dies de Nadal.
Les dones i els dies. Pizza Munt.